El govern de Rishi Sunak ja és història per una victòria històrica i sorprèn la velocitat del relleu. Ahir a aquesta hora els col·legis electorals no havien tancat i avui el nou primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, ja ha format govern i diu que va per feina.
Us dic directament, el meu govern hi és per servir-vos, però no tingueu cap dubte que la feina del canvi comença immediatament.
Catalunya nit.
De seguida us resumirem les notícies del dia ràpidament perquè aquest últim Catalunya nit de la temporada és avui diferent. Entrevistarem 5 persones que han marcat la temporada en diversos àmbits, des de la política amb Josep Rull fins a la cultura amb Victoria Luengo o en l'apartat d'internacional Nathan Thrall, que ens presentarà un llibre que ha merescut un premi Pulitzer. Així que avui anem per feina, que això s'acaba. Són les 10 i 2 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Avui ens prenem la llicència de trencar el format habitual del Catalunya nit. D'entrada ens posem al dia en 3 minuts amb Sergi Molero. Comencem al Regne Unit. Allà el laborista Keir Starmer ha pres avui les regnes del govern del país després d'aconseguir una amplíssima majoria al Parlament en les eleccions d'ahir.
En el seu primer discurs a Downing Street, el líder laborista ha anunciat una reconstrucció del Regne Unit després de 14 anys de governs conservadors.
Si ahir vàreu votar laboristes, assumirem la responsabilitat de la vostra confiança mentre reconstruïm el nostre país. Però si tant si vau votar els laboristes com si no, de fet especialment si no ho vau fer. Us dic directament, el meu govern hi és per servir-vos, però no tingueu cap dubte que la feina del canvi comença immediatament.
Starmer ja ha anomenat el seu gabinet. És un equip relativament jove que destaquen diverses peces, una de les quals és Rachel Reeves, que es converteix en la primera dona en la història del Regne Unit a ser ministra d'Economia.
També us expliquem que la Fiscalia del Suprem ha demanat a aquest tribunal que reconsideri l'aplicació de l'amnistia a la causa del procés.
El Ministeri Públic ha recorregut les decisions dels jutges Marchena i Llarena de no aplicar-la als encausats per malversació. Això inclou Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. Així mateix, els magistrats que porten les causes de Tsunami Democràtic al Suprem i a l'Audiència Nacional han donat 3 dies a les parts perquè diguin si s'ha d'elevar una qüestió prejudicial a Europa sobre l'amnistia.
I no deixem la justícia perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès cautelarment el decret que blinda els projectes lingüístics d'escoles i instituts. Ara bé, el mateix tribunal reconeix que, a efectes pràctics, la suspensió tindrà un impacte limitat en el sistema educatiu.
La consellera d'Educació, Anna Simó, ha anunciat que hi presentaran recurs i des de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, que és l'entitat que va portar el decret a la justícia, José Domingo, recrimina el govern que aprovés la norma al maig quan ja estava en funcions.
Hi ha jutges del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que escolten més el que digui una associació que el que diu un consens social i polític majoritari al país.
El decreto se ha acelerado a raíz de la convocatoria de elecciones catalanas por el presidente aragonés. Es una aprobación atropellada y torpe.
Sortim ara de l'estudi de Catalunya Ràdio perquè Patti Smith actua aquesta nit al Festival de les Nits de Barcelona que se celebra als Jardins de Pedralbes. Ho fa en format de quartet, segueix el concert en Marc Ruiz.
Patti Smith tot just acaba de sortir a l'escenari acompanyada de 3 músics i un dels 2 guitarristes és el seu fill Jackson Smith. Hi ha qui parla dels seus concerts com una barreja entre cerimònia xamànica, classe d'història i concert de rock. El que és cert és que Patti Smith sempre transmet i qui assisteix als seus concerts aprèn. Música música, poesia o activisme, però sobretot empatia. És impossible en un concert de l'autora de Horses i no sortir-ne enamorat d'aquesta figura única en la història del punk rock. Té 77 anys, però no ha renunciat mai a la seva actitud punk. A més de les seves cançons, és possible que interpreti temes de Bob Dylan, com All Along the Watchtower, popularitzada per Jimi Hendrix, o fins i tot de Lana Del Rey, com va fer a Dublín. Els temes que de ben segur no deixarà de banda seran els clàssics Gloria, People Have the Power, Because the Night, Dancing Barefoot o Summer Cannibals.
Doncs, Sergi, tenim temps encara per fer un últim apunt.
Sí, una molt bona notícia. La UNESCO ha reconegut la Val d'Aran com a reserva de la biosfera. Les Nacions Unides reconeixen el gran patrimoni del paisatge de la zona, però també la cultura i una llengua preciosa, l'aranès. Sentim Maria Vergés, que és la síndica d'Aran.
I aquesta candidatura tenia un equilibri quasi bé perfecte, si em permeteu l'expressió, entre aquesta part d'investigació ambiental, d'ecologia i territorial, amb la part de posada en valor i reconeixement del que ve a ser la raó de ser de la nostra singularitat, que és la llengua, la cultura i el nostre patrimoni.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Avui al Catalunya Nit farem el següent exercici. Busquem 5 persones que ens serveixin per explicar la temporada. De la secció de política comencem amb una persona a qui la vida li ha fet un gir pronunciadíssim. Josep Rull, president del Parlament de Catalunya. Benvingut al Catalunya Nit.
Moltíssimes gràcies.
Per fer-nos una idea de la temporada que ha tingut vostè, si retrocedim uns anys enrere, posem-nos el 2020, vostè estava a la presó, si en aquell moment algú li hagués dit d'aquí 4 anys vostè és el president del Parlament, què hagués pensat?
No m'ho hagués cregut pas, eh? Jo em veia a la presó molts, molts anys. I, de fet, estava preparat per a ser a la presó durant molts anys. Perquè també és una batalla d'autoconscienciar-te, que era un aprenentatge de Jordi Cuixart, que era el que ho havia teoritzat més, el que ho explicava més. Diu, sempre hem de mirar la pitjor de les opcions. Per tant, són 10 anys i mig la condemna, 10 anys i mig.
Clar, és un bon exercici per si s'arriba a complir, estàs preparat per fer-ho, i tot el que sigui que te l'escurcin, doncs és una bona notícia.
Exacte, exacte. I després hi ha tots els mecanismes de permisos, però els permisos algun dia en podem parlar, si vol.
Sí.
El problema és que són una dutxa escocesa. Són molt positius, però
la tornada,
quan s'acaba el permís, la tornada potser és de les coses més dures de la presó.
Sí.
Per això, si l'any 2020 m'arriben a dir que seria president del Parlament de Catalunya, no m'ho hagués cregut de cap de les maneres.
I el mateix 10 de juny a primera hora del matí? O el 9 de juny a la nit?
El 9 de juny era com una expectativa remota. I després va ser el dilluns al dematí, el dilluns a les 12, que diuen Esquerra s'hi ve, la CUP s'hi suma i els comuns es votaran ells mateixos i després s'abstindran. Després d'allà vaig començar a tenir la sensació que allò podia anar, i vaig començar a escriure el discurs. El discurs inicial, hi ha una part que està escrita a correcuita i una altra part que està improvisada, que és parlar. Improvisat no vol dir que no ho hagis pensat, no? Però que és la que a vegades em queda més bé explicar les coses que no pas llegir les coses. I per tant va ser tot molt, molt, molt intens, molt ràpid, molt extraordinari, eh? Perquè per mi és un honor indescriptible ser president de la institució que representa la sobirania nacional de Catalunya.
Se'l veia molt feliç aquell dia, se'l veu feliç aquests dies, però de presidents del Parlament hi ha hagut de molt longeus i de breus, i vostè podria fer un rècord de brevetat.
Sí, 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 sí. Breu o brevíssim, no?
Sí,
és
sí.
Això, però diguem-ne que jo cada dia intento treballar com si la legislatura fos llarga i amb la intensitat com si s'acabés demà mateix. I per tant, miro l'agenda amb tot el meu equip de fer una agenda de molta representació, d'anar a molts llocs, de poder escoltar molt la gent i, per altra banda, de dur a terme aquelles reformes que el Parlament necessita en l'àmbit d'organització interna. Ara estem impulsant un pla d'acció climàtica del Parlament per poder-lo descarbonitzar, tot allò que fa referència a transparència. Hi ha elements que podem prendre en les decisions avui mateix, i per tant miro amb la mesa que en aquests moments hi ha una relació extraordinàriament positiva. Som conscients que potser serem molt breus, però mirarem de deixar petja en temes estructurals que millorin la qualitat del Parlament i sobretot la qualitat de la democràcia que depèn, que diguem-ne que representa el Parlament.
Li faig la pregunta del titular.
Gràcies per avisar.
Mantenir-se vostè president del Parlament i que Esquerra Republicana i el PSC es posin d'acord per investir president a Salvador Illa. Seria un bon escenari?
És un bon escenari que hi hagi, diguem-ne, presidència, però òbviament jo no sóc un president del Parlament, diguem-ne, que està desvinculat d'una formació política. Sóc membre de Junts per Catalunya i, per tant, m'agradaria que el president de Catalunya fos el president Carles Puigdemont. De fet, he format part del seu gabinet. El president del Parlament també vota. No és una figura, diguem-ne, que a l'hora de votar s'absté sempre. En qualsevol cas, la meva funció és facilitar que hi pugui haver una investidura. Però, òbviament, jo no sóc neutral des d'aquesta perspectiva, no ho puc ser.
Si
neutral no vol dir que no faci el meu paper d'àrbitre i que el miri de fer amb el màxim nivell de cura. Però, evidentment...
Però sembla bastant clar, que sempre ens podem equivocar, que perquè passi això, perquè Puigdemont sigui president, hi ha d'haver una repetició electoral.
No necessàriament. És a dir, el plantejament que va fer el president Puigdemont la nit de les eleccions era molt clar en aquest sentit. I semblava que era impossible que hi hagués una presidència del Parlament independentista i una majoria independentista del Parlament. I tanmateix ha estat. Semblava impossible. En la política catalana, els últims anys, hem vist que pràcticament tot és possible, que hi ha escenaris que semblen simplement, diguem-ne, inescrutables i que al final s'acaben concretant en una determinada línia.
Per això obligaria el PSC a abstenir-se, com a mínim. I jo em poso en la lògica de l'observador. Tenim que el PSC i Esquerra Republicana tenien a punt uns pressupostos que no es van aprovar perquè els comuns, ja sabem què va passar amb el Hard Rock, però ja s'havien entès. I en canvi tenim, no fa gaire temps enllà, Esquerra Republicana i Junts, que ja governaven i van ser incapaços de governar junts. Ara, forçar una repetició electoral per aspirar com a molt a tornar Esquerra Republicana i Junts, la ciutadania no pot pensar, ostres, estem aquí com en un cercle que no sortim.
Sí, però jo no vull avançar escenaris i no vull avançar l'escenari d'una repetició electoral. Hem donat aquests dos mesos, veurem en quins termes es poden concretar. En qualsevol cas, des de l'independentisme, des del sobiranisme, hem d'aprendre moltes coses. I jo crec que, i amb això sí que sóc molt contundent, quan mirem l'horitzó, quan som capaços de construir escenaris de futur, d'horitzó, d'esperança, podem avançar. Quan ens obsedim a mirar els retrovisors, a fer-nos retrets, quedem absolutament encallats, i aquest és un element de desmoralització i desmobilització rotund.
Parlant d'esperit positiu, i per si de cas es va una campanya electoral per anar a unes eleccions, aquests dies estem veient què està passant a Esquerra Republicana amb tot l'afer de les fotografies sobre els germans Maragall i l'Alzheimer, que hauria sortit de dintre del propi partit, aquella campanya. Hem pogut escoltar Sergi Sabrià desmarcant-se d'aquella campanya, però dient que les campanyes sense segell de partit ha donat a entendre que són habituals i que, per exemple, es pot sobreentendre també que ell sabia que s'havien enviat uns mariachis a un acte de Junts que havien d'interpretar la cucaratxa. Totes aquestes coses valen en política? Es poden fer campanyes?
A mi no. Campanyes de marca, diguem-ne, de plans B i C, jo no m'hi sento gens còmode i considero que són absolutament inadequades i en molts casos impresentables.
Sap si a Junts es fan?
Jo m'atreviria a assegurar que no. Perquè aquesta mai no ha estat la manera de fer i de ser, i per tant la política s'ha de fer amb actitud positiva, constructiva, des de respecte a l'altre, sens dubte. Que després, amb llum i taquígrafs, vol ser molt contundent en relació al capteniment de l'altre, siguen. Però utilitzar aquests mecanismes, utilitzo l'adjectiu que feia servir Ernest Maragall, l'admirat Ernest Maragall, que deia: és un horror, és exactament així. I a més estem parlant d'una malaltia que provoca un nivell de patiment a les persones, diguem-ne que en són víctimes, i sobretot a les famílies, terrible, i no es pot banalitzar. Hi ha uns límits que no s'han de trencar mai. A mi molt sovint em pregunten quin hauria de ser un dels mots de referència del Parlament de Catalunya ara i sempre al respecte.
Mm-hmm. Vostè ha demanat l'amnistia.
Sí.
Perquè vol que no figuri, està indultat, està en llibertat, però vol que no figuri en el seu, diguéssim, expedient o currículum.
No, no, més que perquè això figurarà sempre. Jo n'estic molt orgullós d'haver fet, diguem-ne, l'1 d'octubre i en el meu compte de Twitter, o ara en el currículum que he penjat, oficial del Parlament de Catalunya, explico que vaig ser condemnat a 10 anys i mig per sedició, per haver fet l'1 d'octubre, i que vaig patir 3 anys, 4 mesos i un dia de presó. Per què he demanat l'amnistia? Per posar en valor una llei que és un patrimoni de la democràcia en ella mateixa, i jo com un dels possibles beneficiaris he volgut posar aquest en valor, aquesta eina, no pel meu cas concret de si tinc antecedents o no, al contrari, perquè forma part del meu, diguem-ne, de la meva biografia, i mai no ho amagaré, I per altra banda, perquè crec que és la llei de l'amnistia, ara putinejada d'una manera inaudita, amb un poder judicial que està en rebel·lia, que ha perpetrat pràcticament, o que ha perpetrat quasi un cop d'estat, vull posar en valor aquest instrument, insisteixo que és un patrimoni de la democràcia.
3 anys, 4 mesos i un dia.
I un dia, sí.
Ha après alguna cosa a la presó?
I tant. La presó ha sigut un procés de creixement personal. A la presó, ho explico molt sovint, he vist la maldat fit a fit. He vist gent que han comès delictes execrables sense ni una espurna de penediment. Però, sobretot, el que he vist és tones d'humanitat, tones de bondat, i ha sigut un aprenentatge de veure gent amb vides duríssimes. Deixa'm explicar-li el cas, per mi, més bèstia del que vaig veure, que un xicot que havia matat la primera persona quan tenia 9 anys, a Medellín, a Colòmbia. I tu veus això, que la vida és una moneda, i a alguns els toca una cara de la moneda i d'altres una altra, terrible. Un nano amb 9 anys que li diuen, en un context duríssim d'aquella Colòmbia de Medellín, en Pablo Escobar, diu, has de matar, i a partir d'aquí un currículum de morts a les seves espatlles terribles, no? I un nivell de penediment, de frustració, de... Ja, potser no és adequat dir-ho per part del president del Parlament, però quina merda de vida, no? I per tant, davant d'això, d'entendre... diguem-ne que el món es mou amb uns extrems d'injustícies que no depenen d'un mateix. Hi ha crims que depenen, diguem-ne, de la voluntat clara, conscient, voluntat de fer mal als altres, però hi ha circumstàncies que són absolutament terribles i devastadores. I he conegut gent que no hagués conegut mai. I he vist que la bondat irromp en els llocs més insospitats i per part de la gent més insospitada. Irromp. I el que explico sempre, que no és una frase feta, sinó que al darrere hi ha molta substància, que és que l'esperança és més poderosa que la por. Això és una de les coses que he après més a la presó, i sobretot el nivell de solidaritat de la gent d'aquest país. Per mi és una experiència simplement inesborrable, i la paraula gràcies jo crec que l'hauria d'estar repetint d'ara fins d'aquí 100 anys per poder aconseguir l'equilibri amb el nivell de solidaritat amb què ens va obsequiar la gent.
Moltíssimes gràcies per haver passat pel Catalunya Nit, i que tingui un bon estiu, sigui de feina o de més relax, però
exacte,
que li vagi bé.
Moltíssimes gràcies.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Aquest estiu vibra amb la millor música en un escenari únic a la Mediterrània. Cap Roig Festival presenta...
Diana Krall.
Passenger.
The Tyers.
Andrés Calamaro.
I molts artistes més. Cap Roig Festival, l'has de viure. Del 12 de juliol al 16 d'agost. Entrades a caproigfestival.com. Patrocinador principal, CaixaBank.
Mi nombre es Ricardo Campoy, y hace 25 años intentaron asesinarme.
La cara B dels creadors dels Megamix. Megamix Brutal.
Disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Un dels temes d'aquesta temporada ha estat, sens dubte, la sequera i com hi fèiem front. I per això ara volem parlar amb el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, una persona que en alguns moments l'escoltàvem més als mitjans de comunicació que l'entrenador del Barça, eh? Samuel Reyes, bona nit.
Bona nit.
Ha patit aquest any? Ha sigut un any complicat?
Molt, molt complicat. No només el 24, sinó ja el 23. En realitat portem des de octubre del 21 explicant, fent notícies, parlant amb els ajuntaments, és a dir, que al final són quasi 3 anys parlant de sequera, d'una sequera que no ha acabat.
Creus que aquest pot haver estat l'any en què molta gent se n'ha adonat del greu que pot ser la situació, com estan canviant les coses, què representa el canvi climàtic?
Sí, les temperatures dels dos darrers anys, dels dos darrers estius, han sigut més altes de la mitjana, uns 2 graus, i això ha fet que també ens preocupem molt més. I la sequera, doncs, ha sigut un tema recurrent perquè han sortit moltes notícies que han afectat a l'agricultura, ha afectat al turisme, ha afectat a les piscines, a l'esport, és a dir, que d'alguna manera ens ha afectat a tots en el nostre dia a dia.
Com afrontem l'estiu?
Per sort, afrontem l'estiu, aquest estiu, millor que l'anterior. És veritat que moltes vegades ens centrem en la regió metropolitana perquè hi viuen més persones, més de 6 milions de persones, i Catalunya és molt més que la regió metropolitana. Hi ha àmbits del país que estan molt malament, com podria ser una part del Baix Camp i el Priorat, per exemple, que no ha plogut gens.
Hi ha embassaments al 2 o 3%.
Sí, sí, Guiamets, Riudecanyes, Siurana, Margalef, ja no només afecta la població, sinó que afecta les activitats econòmiques com l'agricultura, oliva i vi. L'Empordà ha patit molt, però després tenim la regió metropolitana, que és on viuen, doncs, una gran part de la població, més de 6 milions de persones. I estem, doncs, molt millor que l'any passat. Estem un 25%, podríem dir, millor. Vol dir que passarem l'estiu bé, estem en alerta, com estàvem el novembre del 22, imaginem si fa temps, amb garantia per tot l'any, vull dir que bé, i amb una activitat econòmica normal.
Abans li deia la temporada que molta gent ha obert els ulls, i el risc ara els tornem a tancar molt ràpid, és a dir, que un cop ha plogut, diguem, veus, això sí, ens semblarà sempre ai, 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 però acaba plovent.
Això ha passat durant aquesta sequera, és a dir, a vegades, 2 dies de pluja feia que la gent pensés que s'havia acabat la sequera. No, no, a veure, que portem 40 mesos anormalment menys plujosos, això vol dir que no soluciona en 2 dies, es soluciona en uns quants mesos. En realitat, hem tingut un març, abril, maig, juny més plujós, com la mitjana, tampoc res més enllà, una miqueta més en alguns dies. I això ens ha permès recuperar, però clar, no és el mateix recuperar-te quan estàs al 50% i passar al 75% que estar al 15% i arribar al 35%, és que estàvem molt, molt, molt a baix.
Una de les bones notícies, crec, que hem explicat aquest curs aquí al Catalunya Nit, és aquests pous al voltant del riu Besòs. Expliqui'ns com funciona això. És a dir, el riu, qualsevol riu va perdent una aigua que es pot reaprofitar, no?
Bé, podríem dir que aprofitem l'aqüífer, la part més superficial, és a dir, les aigües subterrànies més superficials que estan alimentades pel riu, és a dir, el riu alimenta aquest aqüífer per extreure l'aigua proper. Per què agafar-la d'un pou que ho agafen del riu? Perquè la terra et serveix de filtre. Llavors, tot i que és un riu que ha millorat moltíssim gràcies a la feina feta per moltes entitats com l'AMB, el Consorci Besòs Tordera, que fan el sanejament en tot aquest àmbit i que fa que l'aigua ha canviat molt la biodiversitat, veiem espècies que no veiem des de feia 50 anys, això ens permet potabilitzar-la, però també el terreny, doncs, ens ho permet. I per una altra banda, continues tenint un curs superficial potent, doncs, com a cabal ambiental i un espai per l'ecosistema. Aquests 6 pous els vam començar a fer per emergència al febrer d'aquest 2024, mentre estem redactant els projectes de les potabilitzadores. La intenció és tenir possiblement 15 pous en total en els dos àmbits de Bon Pastor i de Montcada i portar aquesta aigua a les potabilitzadores. És a dir, que en funcionament passaran encara 2 anys. I aquesta ha de ser la solució a 2 temes. Menys aigua del Ter, que permeti que el Ter sigui més autosuficient i que la regió metropolitana tingui una aigua de quilòmetre zero, podríem dir, perquè és del Besòs.
Ara, si ens posem a la banda de la ciutadania, també podem pensar en l'administració, de dir, fem també els deures perquè no arribem a una situació crítica i dir, ostres, no tenim les dessalinitzadores preparades. Què és el que s'ha de tenir i per quan?
Hi ha un repte molt important a les ciutats, que és les pèrdues, la gestió eficient, el control de consums, etc. Gràcies a totes les subvencions que s'han tret des del govern de la Generalitat, també fons europeus. La feina que han fet els propis ajuntaments, per exemple, hi ha 80 municipis que han presentat unes auditories d'eficiència hidràulica i fins i tot 15 que no les haurien de presentar també les han presentat voluntàriament. Ara fa que coneguin millor el seu sistema d'abastament. Tota la telelectura, és a dir, els comptadors digitals que s'estan posant, tot això permet tenir un millor coneixement, fins al punt que anem reduint i que tinguem el mateix ús de l'aigua amb menys consum. Doncs tot això està passant a la indústria, està passant a l'agricultura, s'està modernitzant regadius, s'està fent més eficient el rec. En una mateixa situació dels embassaments estem molt millor, estem més preparats, però no ens hem de dormir.
Catalunya, des del govern de la Generalitat, quantes dessalinitzadores farien falta d'aquí a no sé quin X temps per tenir garanties que encara que no plogui el consum està garantit?
Amb les dues noves que s'estan construint, crec que amb aquestes dessaladores tenim garantit 20 anys vista, segurament. Ara, quanta població serem, quanta activitat econòmica hi haurà, que aquesta és la pregunta. Si continuem creixent, continues necessitant recursos, però els territoris tenen una capacitat de càrrega. Ara bé, hi ha àmbits que, per exemple, em preocupen molt més, com la Muga, que l'embassament de Darnius permet garantir l'abastament de Figueres, Cadaqués i Roses, però l'agricultura no ens dona una garantia. Llavors allà hem d'actuar, perquè aquest any la dotació, i això ho vull remarcar i donar les gràcies també per la col·laboració amb les comunitats de regants de la Muga, no els hi hem pogut donar aigua, zero.
Si hi ha un canvi de govern, el podrien mantenir el càrrec?
Jo estaré treballant fins l'últim dia sense deixar de donar pel servei públic, perquè és una empresa que m'estimo. El servei de l'aigua t'enganxa, sector privat i públic, és a dir, que agrada molt.
Sí, li agradaria continuar.
Sí. Jo tinc un equip meravellós. Jo estic encantat.
Després de, suposo que hi ha hagut una part de patiment important, ara quan veu que plou o quan veia les previsions aquests dies, què sentia vostè?
Bé, és a dir, felicitat. Fins i tot el conseller i el president també miren cada dia l'estat dels embassaments. Vull dir que ha sigut una preocupació molt intensa. I vas veient com va pujant i vas fent una mica les càbales allà. Això vol dir que tenim aigua per aquí, per allà, no? I et va donant aquesta pau i aquesta tranquil·litat. Però, sobretot, no cometre els errors del 2008, que és... vam deixar de fer coses. No, hem de continuar igual, com si estiguéssim en crisi. Llavors, les potabilitzadores del Besòs tiren endavant, els pous de Peralada amb el Consell Comarcal, l'Ajuntament i la Mancomunitat tiren endavant, 6 milions d'euros, a la regeneració a Figueres. És a dir, no perquè ara estiguem en alerta hem de deixar de treballar, hem de continuar igual, i aquesta és la feina que ens toca com a govern.
Doncs li desitgem que pugui descansar, perquè s'ho hauen guanyat, això ho hem notat tots, i li hem d'agrair aquesta voluntat i capacitat d'explicar-se. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies i bona nit.
Catalunya nit, Catalunya Ràdio.
L'habitatge i el turisme, com de difícil és accedir a una vivenda, és sens dubte una de les qüestions que ha marcat l'agenda d'aquesta temporada, i en podem parlar amb Carme Trilla, que és economista especialitzada en habitatge, és presidenta de la Fundació Habitat 3, que és la fundació gestora de l'habitatge social del tercer sector de Catalunya, i també de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge. Senyora Trilla, gràcies per ser aquí al Catalunya Nit, últim dia de la temporada.
Moltes gràcies a vosaltres.
A veure, una de les coses que ha marcat aquest any, sens dubte, és aquesta norma que topa els preus del lloguer de l'habitatge. Creu que és útil? Funcionarà?
Bé, aquesta norma sorgeix quan hi ha una preocupació social molt gran en relació al preu del lloguer, precisament, no? Fer alguna cosa en relació a que el lloguer, com a mínim el mercat del lloguer, sigui més assequible per la població que està volent buscar un habitatge, sembla raonable. Aquí ens pesa molt l'experiència que vam tenir en el segle XX de control estricte i ferri dels lloguers durant 40 anys, que van acabar sent una pèrdua del parc de lloguer perquè doncs, els propietaris van anar abandonant aquest parc per falta de rendibilitat, no? Llavors això pesa d'una manera molt clara en l'imaginari de tots els que això ho recorden, no? Per tant, quan es parla de control de lloguers, hi ha aquesta por de que això acabi sent una cosa que freni l'oferta, que freni les iniciatives per introduir nous productes, nou material, diguem-ne, en el mercat del lloguer, no? Que és l'últim que voldríem, perquè el que necessitem és que s'ampliï el mercat de lloguer, l'oferta de lloguer. I aquest és una mica el debat, és a dir, per una banda, necessitem que aquest mercat no embogeixi, com ho està fent, però per altra banda necessitem que tampoc es redueixi. En principi, el que hauria de passar és que efectivament els preus com a mínim no cresquessin durant 3 anys, perquè hem de recordar que la norma és per 3 anys, i durant aquests 3 anys els polítics estan obligats, en totes les zones de mercat tens on s'aplica aquesta contenció de rendes, a aplicar altres mesures que facin que d'aquí 3 anys no estiguem en mercat tens. Llavors, per tant, la clau en aquí està molt en aquestes altres polítiques que es posin sobre la taula, que van des de, per descomptat, promoure més habitatge de lloguer, facilitar la inversió en habitatge en lloguer, i també, segurament, una línia que s'ha parlat ja amb el Ministeri i s'ha parlat també amb la Generalitat, i tant de bo el nou govern de la Generalitat hi entri, que seria pactar amb els propietaris, compensant el propietari d'alguna manera amb algun tipus de garanties que no el faci desanimar-se d'estar en aquest mercat, no? Jo penso que, a més, s'haurien de prendre mesures, potser, que fossin no només de contenció de renda, sinó de fomentar el descens dels lloguers. Precisament, pactant amb els propietaris, mesures d'estímul fiscal, per exemple, mesures de garanties al cobrament, sempre que el lloguer sigui per sota del que marca l'índex de referència.
Vostè deia que teníem allò en l'imaginari situacions anteriors, que el que cal és que, encara que siguin de lloguer, n'hi hagi com més disponibles millor, però ha entrat també molt fort el debat de si els poses disponibles però per als turistes que estan disposats a pagar molt més per una setmana, i això ja ho veiem no només a Barcelona sinó a llocs com Girona. Durant molts anys hem parlat a Catalunya allò que deien, no volem turisme de borratxera o de sol i platja. Bé, a Girona venen ciclistes per tant a fer esport, en principi, vull dir que era una idea bonica, però el resultat és que els lloguers als centres de les ciutats acaben pujant, expulsant la gent que hi vivia. Quines solucions es poden trobar? Perquè és molt complicat.
Sí, com tot lo d'habitatge és molt complicat, però jo diria que les pujades de preus del lloguer no són només pel turisme. És una col·lisió molt gran que hem tingut des de l'any 2017, d'una fortíssima demanda de lloguer per part de la gent, doncs, que ha començat a trobar feina, que ha anat sortint de la crisi i necessita un habitatge de lloguer, i que tenim una oferta molt limitada. El lloguer turístic fa un efecte de miratge, en el sentit de que, com que es poden treure més diners llogant, el veure que l'altre pot llogar més car anima els altres a mirar també de si poden llogar més car, no? Certament, 10.000 habitatges a la ciutat de Barcelona són poca cosa comparats amb els 700.000 habitatges que té la ciutat, però sí que simbòlicament estan ocupant un espai que segurament el necessitem per la residència habitual, sobretot si a més aquesta oferta fos a preus raonables, perquè si aquests habitatges deixen d'estar pel turisme però entren en el mercat de luxe, doncs ens fan una funció relativament discutible, no?
Vostè posava una xifra en relació al nombre total de vivendes que ens ajuda també a dimensionar la decisió de Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona, que ha dit que d'aquí al 2028 s'han d'acabar les llicències per pisos turístics, que no n'hi ha d'haver ni un. Són aquestes 10.000 que vostè deia.
Són aquestes 10.000.
Respecte a 700.000 habitatges que hi ha a la ciutat, eh?
Sí, vull dir que és una proporció petita, per això et dic que és més simbòlic que d'un impacte real en el mercat, no?
Dues notícies que hem explicat aquí recentment al Catalunya Nit. Una, per exemple, que el lloguer més car d'una habitació a tot arreu d'Espanya és a Barcelona, més de 600 euros per llogar una habitació, i que la mitjana d'edat dels que lloguen una habitació, ja no hem de pensar només en el perfil d'allò estudiants que comparteixen pis, sinó cada vegada divorciats, gent més gran, i que llogar un habitatge de mitjana a Barcelona, per exemple, 1.200 euros.
El lloguer d'habitacions és, jo diria que és la manifestació més dramàtica de com aquesta manca d'oferta, aquesta insuficiència d'oferta, ens porta a formes d'allotjament que ja teníem oblidades en, en la nostra ment, que eren de començaments del segle XX, que era el relloguer, el lloguer d'habitacions, absolutament incontrolat, absolutament sense regles del joc, entre propietari i llogater, entre les persones que conviuen. Això està sancionat per la llei, això se'n diu una sobreocupació dels habitatges, i la llei del 2007 parla de sancionar aquest tipus d'utilització, d'aquesta manera d'utilitzar els habitatges. O sigui, no hi ha ningú que estigui pagant 600 euros per una habitació per voluntat pròpia o per gust. Ho està fent perquè no troba un habitatge de 600 euros. O sigui, és, bueno, és retrocedir com a mínim un segle i mig en les condicions d'allotjament més pèssimes, i per tant és un fracàs de la política d'habitatge.
Clar, això és molt greu. Últim programa de la temporada, és de nit, estem a l'estiu, agafem-li el títol a Shakespeare i tinguem un somni d'una nit d'estiu. Quines solucions podríem trobar perquè això que en diem dret a l'habitatge fos realment efectiu i no aquest patiment que és actualment?
Sí, solucions màgiques no n'hi han.
Somni de nit d'estiu ja l'estem rebaixant, eh?
Estem rebaixant el somni, sí. Sí, ha de ser una suma de miracles, una suma de focs d'artifici. El primer, per descomptat, és activar una major oferta, però això no és immediat. L'altre és el que deia abans d'arribar a acords amb els propietaris per reconduir aquestes situacions, diguem-ne, de més mal ús del parc, del mal ús dels habitatges, i per descomptat s'ha d'incrementar la despesa pública en habitatge. O sigui, nosaltres estem pagant les conseqüències de molts anys, moltíssims, moltes dècades, d'haver pensat que l'habitatge no seria un problema el dia de demà. Anem posant pedaços, sí, que no estan abordant el problema de fons i que ens fan perpetuar aquesta situació que no voldríem de mal son d'estiu.
Doncs de moment ho somiarem, i a veure si els que ens han d'escoltar i fer alguna cosa, entre tots ho aconseguim. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, i bon estiu.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Soc en Francesc Garriga.
Soc la Marta Montaner.
Soc en Marc Ribas.
Soc la Núria Marín.
I volem passar l'estiu amb tu.
Viu un estiu que val per 3 a 3CAT. Catalunya Ràdio, TV3 i la plataforma 3CAT.
En aquest estiu que val per 3.
Comprar els llibres de text mai havia estat tan fàcil. A Abacus tenim les llistes de la teva escola perquè puguis fer la teva reserva al nostre web ràpid i sense cues. Podràs utilitzar el teu val escolar durant la recollida a la botiga. I recorda, et garantim el millor preu. Abacus. Si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
Aquest curs ha tingut un punt d'inflexió a l'octubre, l'atac bestial de Hamas i la resposta desaforada i cruenta d'Israel. I hem mantingut una conversa amb una de les veus que millor ha explicat el conflicte. No sé si teniu la sensació que hi ha molta oferta cultural i que, en canvi, el vostre temps lliure per dedicar-vos-hi és molt limitat. Això converteix el procés de triar llibre, pel·lícula o disc en transcendental. I pot ajudar a buscar consell amb veus autoritzades.
And the prize goes to A Day in the Life of Abd Salama, Anatomy of a Jerusalem Tragedy, by Nathan Thrall.
Doncs sí, que l'obra tingui un premi Pulitzer és un primer filtre poderós, i el Pulitzer 2024 en llibres de no ficció l'ha merescut Un dia a la vida de l'Abed Salama, Anatomia d'una tragèdia a Jerusalem. En català el publica Periscopi i en castellà Anagrama. Per tant, podeu trobar la versió catalana, la versió castellana, però el seu autor el podeu trobar ara aquí, al Catalunya Nit. Nathan Thrall, welcome to our program.
Thank you for having me.
Gràcies per convidar-me, és un plaer.
El 2012 hi va haver un accident tràgic entre un camió i un autobús escolar que estava ple de nens. Això va passar no gaire lluny de Jerusalem. La mestra i 6 nens van morir en aquell accident. Si dic que tu vas escriure un llibre sobre aquest fet trist, els nostres oients poden pensar que és una situació, una tragèdia, sí, però similar a si haguessis explicat un accident en una carretera a prop de Barcelona. Però és que no és el mateix. El que és important en el teu llibre, en la teva història, és precisament el lloc de l'accident.
That was really my...
Així és, i aquest era realment el meu objectiu al explicar una història com aquesta sobre una cosa que podria passar a Barcelona, però d'una manera molt diferent, perquè el que volia descriure era com viuen els palestins que viuen sota control israelià, i volia descriure el sistema sota el qual viuen, i tenia una ambició encara més gran, explicar la història de tot Israel i Palestina a través de les vides i les històries dels palestins i els jueus que es van trobar en aquest tràgic accident.
In this tragic event.
Després de l'accident es cala foc a l'autobús i, per tant, és vital arribar al lloc dels fets el més aviat possible per ajudar les persones que encara són dins del bus, però les autoritats israelianes al principi no van moure ni un dit, no van fer res, tot i que aquesta carretera en qüestió és de la seva jurisdicció.
That's right. It took more than 30 minutes for the first Israeli.
És així, el primer camió de bombers israelià va trigar més de 30 minuts a arribar. I aquesta és una carretera que està completament sota control israelià, control de seguretat i jurisdicció. La policia israeliana posa multes de trànsit en aquesta carretera, la policia nacional. Aquesta és una carretera de Cisjordània i molta gent es pensa que Cisjordània és una espècie de territori on només mana l'exèrcit. I no, la Policia Nacional Israeliana opera en aquest territori, posa multes, també en aquesta carretera. Aquesta és una part de Cisjordània que es coneix com la Zona C. Més del 60% de Cisjordània està sota administració israeliana i l'Autoritat Nacional Palestina no té permís per entrar en aquesta zona. De manera que el que va passar aquell dia, després que escalés foc a l'autobús, és que van abandonar la gent a la seva sort i alguns dels ferits van córrer fins al punt de control, que era a 30 segons, i van suplicar als soldats que hi anessin. Hi havia una base militar israeliana un minut més amunt. La zona està envoltada d'assentaments jueus. Els accidentats no paraven de cridar «On són els israelians? On són?» i van intentar treure els nens de l'autobús.
And they started to try to pull these children off.
6 nens hi van morir. Hi va morir un mestre i hi va haver 2 persones que van entrar heroicament en aquest autobús en flames i van rescatar moltíssims nens. I els posaven als seients del darrere de cotxes particulars de la gent que es parava a la carretera per intentar ajudar. I aquesta gent, els conductors dels cotxes, eren tots palestins. Ells viuen en un sistema de permisos de diferents colors que els permeten o no creuar els punts de control per entrar a Jerusalem. I en funció dels permisos de pas de cada conductor palestí, els nens van anar en diferents direccions. Així, els que tenien un permís blau van anar als hospitals de més categoria de Jerusalem i els que tenien el permís verd de Cisjordània i no podien creuar aquests controls van anar a altres hospitals.
So those who had a blue Jerusalem ID would go to the superior hospitals in Jerusalem.
I el pare, que dona nom al llibre, Abed Salama, va córrer cap al lloc de l'accident. Quan hi va arribar ja havien evacuat tots els nens amb vehicles privats i va preguntar a la gent on són els nens i li van dir a l'Hospital de Jerusalem Est, són a la base militar a un minut de carretera o bé són a l'Hospital de Ramallah. I ell tenia permís verd, no tenia accés a tots aquells llocs, només a l'Hospital de Ramallah. I va anar i va estar més d'un dia intentant localitzar el seu fill trucant als hospitals de Jerusalem.
A green West Bank ID, he could not access any of those places except the Ramallah Hospital.
La idea real del llibre era explicar la història de l'Abed i altres personatges movent-se pel sistema, intentant moure's pel sistema per entendre com funciona realment, perquè és molt complex, és molt burocràtic. Amb un parell d'hores a Cisjordània, n'hi ha prou per comprovar que aquest és un sistema d'una profunda injustícia, un sistema de dominació ètnica que té el suport d'Occident. Vull que els lectors sentin una part del que passa amb la seva pròpia complicitat.
Aghast at what is happening and at our own complicity in it.
I puc dir que ho aconsegueixes. Hi ha un raonament demolidor al llibre. Si hi hagués hagut joves palestins tirant pedres en aquella mateixa carretera, la policia hi hauria arribat al cap de res, de segons, de minuts.
Every single parent I talk to who had a child.
Tots els pares amb qui vaig parlar i que tenien un fill en aquell autobús em van dir: en aquesta carretera hi ha habitualment joves palestins que llencem pedres a l'exèrcit israelià, i en menys de 2 minuts els soldats són allà per detenir-los. Per tant, tots es feien la mateixa pregunta: com és que aquest autobús va poder estar cremant durant mitja hora abans que hi arribés el primer camió de bombers israelià?
Tens alguna esperança que després del que el món està veient que està passant es pugui produir un punt d'inflexió o no?
I do derive hope from the degree of mobilization that we see.
Les mobilitzacions que estem veient em fan tenir esperança. Realment s'està produint un canvi en l'opinió pública mundial que considero significatiu i important. Alhora, a molts els semblaré pessimista, perquè crec que el camí és llarg, de dècades, i que el canvi que estem veient és gradual. Per posar un petit exemple, de què serveix la mobilització mundial si avui encara podem comprar productes fets als assentaments israelians als supermercats d'Europa? Aquesta decisió, la de prohibir això, que per mi hauria de ser fàcil de prendre, ni tan sols està sobre la taula avui. Per tant, sí que tinc esperança, però és a molt llarg termini.
És una decisió de vida realment complicada, com tantes i tantes que expliques al teu llibre. Nathan Thrall, moltes gràcies per venir-nos-ho a explicar aquí al Catalunya Nit i sobretot per escriure aquest llibre que és realment bo. Moltíssimes gràcies.
Thank you for having me.
Gràcies per convidar-me, és un plaer.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
A l'últim Catalunya Nit d'aquesta temporada ens vam plantejar una pregunta complicadíssima. De tot el món cultural, si haguéssim d'escollir un personatge o una persona, a qui entrevistem? Doncs ho vam respondre en un segon. Victoria Luengo, bona nit.
Hola, bona nit, moltes gràcies.
Quina temporada, no?
Sí, sí, sí. Ha estat molt, molt impressionant i molt maca, la veritat.
Prima Facie, que l'has voltat per molts llocs, un mes a Barcelona actuant. Quan acaba aquesta obra, la gent esclata. Això t'arriba a tu?
Sí que m'arriba, sí. La veritat és que crec que és la cosa que em fa tenir forces per fer-ho al vespre següent, perquè és una funció molt, molt complicada, molt difícil, i crec que si no sentís aquest caliu, crec que em seria complicat repetir-la tantes vegades.
No sé si seguirà voltant.
Sí que farem gira, sí. Hi ha algunes places que passem per Catalunya encara fins a finals del 24, encara hi ha places que passarem.
Per qui no estigui al cas, és un text de Susie Miller que prima facie és a primera vista un terme que es fa servir en el món legal, jurídic, que et converteix a tu en la Tessa i fas una desena de personatges sobre aquestes vivències dures de les agressions sexuals. Una de cada tres dones ho pateix. Per tu posar-te a la pell de la Tessa, què representa cada nit?
Doncs hi ha una part de privilegi de que t'arribi un projecte d'aquestes característiques, perquè com a actriu no és fàcil sempre trobar projectes que estiguin en consonància amb el que una mateixa vol expressar, no? I després perquè la dificultat i el propi repte artístic de fer això és molt difícil, i tampoc hi ha tants papers així de complexes, no? Llavors, per una part, pues, suposa estar molt agraïda i sentir que, evidentment, doncs, estic en un lloc de privilegi que m'ha permès fer això. I després també suposa per mi una responsabilitat, perquè, com tu bé dius, que no ho diem nosaltres, ho diu la ONU, que una de cada tres dones és agredida sexualment, això suposa que una de cada tres dones de les que ve al teatre els hi ha passat alguna cosa semblant, i com a actriu que està fent en aquell moment de canal d'aquesta història, sento la responsabilitat de fer-ho el més honestament possible perquè aquestes dones dignifiquin el viatge que estan a punt de fer i parli una mica de veritat de la ferida que elles han pogut tenir.
Pensava venint cap aquí també que és molt bèstia pensar en els agressors, és a dir, una de cada tres dones víctima, però vol dir que al voltant també tenim molts agressors.
Jo crec que sí. Aquesta obra, una de les coses que més maca o més goig em dona o més satisfacció podria dir, és que he parlat amb diversos homes que m'han dit que després de veure l'obra s'han plantejat que potser ells havien agredit algú i no ho sabien. Llavors això és molt important perquè crec que per com hem estat educats s'han normalitzat les agressions sexuals com a part de la vida, no? I que hi hagin funcions de teatre, pel·lícules, el que sigui, que facin entendre a la gent que certs comportaments ja no són tolerables i que hi ha actituds o gestos que són agressions sexuals, encara que aquesta gent hagi crescut en l'educació dient-los que tenien dret a fer això, no el tenen, i crec que és important accedir a aquesta funció de teatre per poder expressar aquest missatge.
Diries que fins a dia d'avui és el paper de la teva vida?
És molt difícil dir això perquè també Antidisturbios em va fer col·locar en un lloc on sense allò jo no hagués fet prima facie, segurament. Llavors és molt difícil, però sí que és el paper més difícil de la meva vida, sens dubte. I sí que et puc dir que he tingut l'enorme sort, que sé que no és habitual, que en 4 anys m'han passat 2 o 3 papers de la meva vida. I això és una cosa que com a actriu és molt al·lucinant, perquè que em caigués Antidisturbios, poc després em vingués Suro, una pel·lícula amb la que, a part de personalment, em va venir en un moment ideal perquè acabava de morir el meu pare i a mi em va fer com... em va ajudar, la veritat, en el traspàs d'aquest dol, i després em va nominar gràcies a aquesta pel·li al Goya per primer cop a la meva vida, que després arribi prima facie, una funció de teatre on sents que has arribat a un lloc que no t'esperaves arribar i que hagi tingut aquest èxit i que l'estigui veient tanta gent. És, la veritat, un somni fer aquest triplet, no?
Sí, les tres que has anomenat les podem recomanar moltíssim. He acabat de veure Antidisturbios, era dels pocs que no l'havia vist aquesta nit passada.
Uau! Sí. Ai, em fas molta enveja.
T'ho juro, t'ho juro. Per tant, venim des del 2020, que estàs tenint allò, un gran moment, se't veu en un gran moment. Tu ho notes així, que ara és com el teu moment?
No m'agrada gaire parlar de moments, perquè trobo que els moments s'acaben i no m'agradaria que s'acabés. Però sí que sento que des del 2020, òbviament, estic en un lloc diferent d'abans, un lloc privilegiat, ho sé, perquè en l'ofici de l'actor i l'actriu és gairebé impossible viure d'això sense estar precaritzat. I estic tenint molta sort, és així. Però t'asseguro que per la meva part estic treballant molt fort perquè cada cosa que faci intenti, no? Sentir que estic transgredint alguna cosa diferent, que m'estic posant un repte diferent per intentar allargar aquesta sort els màxims d'anys que pugui.
Doncs tot apunta que s'allargarà. No sé si Pedro Almodóvar ha vist Prima Facie.
Sí, Pedro Almodóvar em va trucar pel càsting perquè va venir a Prima Facie. I sí, Prima Facie, imagina't, m'ha portat coses increïbles. El Pedro va venir un dia a l'obra i al cap de poc em van trucar per l'audició i em van agafar. Així que ha estat gràcies a la funció, també.
L'habitació de al lado... Sí. Una pel·lícula íntegrament en anglès, he llegit, amb un repartiment espectacular, amb alguns companys de repartiment, per exemple, d'Antidisturbios, no?
Sí, Raúl Arévalo.
Però a nivell internacional, John Turturro...
A Julianne Moore, i està la Tilda Swinton, també.
Com t'ho prens, això?
Pues ja t'ho he dit, com un somni, la veritat. Quan em van dir que això estava passant, o que passaria, no m'ho podia creure, vaig començar a saltar, estava en una cafeteria, em vaig posar a saltar al mig del bar... molt, molt flipant, la veritat. Jo estic molt contenta, tinc un paper petit, però estic molt contenta i sento que és una sort.
S'estrena el 18 d'octubre.
Sí.
Com ha sigut treballar amb Pedro Almodóvar?
Doncs molt fàcil, ja et dic. Jo m'he entès molt bé amb ell, em sembla un geni, em sembla que és meravellós treballar amb algú que té tota aquesta història de cinema darrere, té tota aquesta visió i aquesta personalitat i aquesta manera de fer. Això, jo m'he entès molt bé amb ell i per mi ha estat molt maco, he après molt i vaig aconseguir gaudir-ho, que és molt, molt important.
Que bé. Tens un parell de coses com a mínim que tinguem nosaltres constància per estrenar, a part de la del Modóvar, Yo Adicto,
sí,
que en vam parlar amb l'Oriol Pla una vegada en aquest programa.
Sí.
Que té bona pinta.
Té molt bona pinta. Jo això sí que he vist algunes coses i em sembla una sèrie molt maca i crec que serà una sèrie important.
Mentrestant ets la persona més intel·ligent del planeta
sí,
a la Reina Roja.
Ara això farem la segona temporada. Ara.
Segona temporada anunciada i et queda una pel·li per estrenar, una comèdia?
Em queda una comèdia que es diu Verano en Diciembre, que és una òpera prima d'una dona que es diu Carolina Àfrica i aquesta crec que s'estrenarà a finals d'any, suposo.
T'agafes ara una mica de vacances o què?
Ara paro, tot juliol i tot agost paro 2 mesos. També és important, és que si no t'atures no pots continuar.
Clar. T'han fet moltíssims reconeixements, tots merescuts. El nostre és petitonet, però creu-me que molt sincer, et desitgem que et vagi tot molt bé i per nosaltres ets la personatge d'aquest any en el món cultural. Moltíssimes gràcies.
És molt important, moltes gràcies a vosaltres.
Ostres, quin moment! Som als últims minuts de la temporada. Ha passat ben ràpid, això. I tots els minuts que ens han precedit des del setembre han estat possible gràcies a la feina impecable a la sotsedició de
Sergi Molero.
Gràcies al gust exquisit, al control tècnic que hi tenim a
Luis Ángel Alonso.
A la superproducció de
Eli Espuny.
I a la bona redacció de
Marta Cristià.
I la
Natàlia Ramon.
I, esclar, de tots ells,
la redacció dels serveis
informatius de Catalunya Ràdio.
De Catalunya Ràdio.
Tornarem el 2 de setembre i amb una hora més de programa de 10 fins a la mitjanit. Un element que defineix el Catalunya Nit és que no ens agrada tenir l'última paraula. Gràcies per tot.
Hola, bona nit. Soc Eduard Rubió. El Manel m'ha fet l'honor de tancar el seu primer Catalunya Nit abans que comenci la temporada d'estiu, amb la que hauria de ser la meva darrera intervenció radiofònica. Però serà realment així? Qui lo sap? La ràdio és un món sense temps ni espai, és a dir, sense història ni geografia, un rellotge i una brújula sense agulles, ple de paraules que van d'aquí cap allà, que volen com ocells. També és una catifa màgica, la ràdio. Jo sóc a Roma, però podria enganyar-vos i estar en un altre lloc. Ara us estic parlant, però la veu potser està gravada i d'això potser ja fa molt de temps. Amb el Manel no ens coneixem, no ens hem vist mai. Ell no sap amb certesa si realment existeixo o sóc una veu intel·ligent i artificial. Però jo tampoc conec si la seva realitat és veritat, perquè la ràdio és fantasia, fantasia pura, quasi un somni. No passa res i tot pot succeir a la ràdio. Panta rei, tot flueix, tot canvia, deien els presocràtics. Després de més de 30 anys fent el corresponsal a Itàlia, ja no us explicaré més històries d'aquest país enrevessat, però meravellós. No m'agrada la paraula jubilació, tot i que etimològicament significa alegria, goig, festa, s'interpreta com un acomiadament, un punt final. Jo prefereixo entendre-ho com un canvi de tonalitat, un canvi de pell. Continuaré treballant en altres coses, perquè, com diu la meva dona, tenim tota l'eternitat per descansar. Bona nit i bon estiu a tothom.